IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Just uns dies abans, 3 de la manifestació de diumenge contra el model turístic, la patronal CAEP admet que no es pot créixer il·limitadament. Els empresaris reclamen que gestionin els fluxos turístics, però la seva presidenta, Carmen Planas, també es mostra crítica amb el moviment antiturístic i manifesta que gran part de la població viu, de manera directa o indirecta, del turisme.
Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece.
Avui, diverses de les entitats convocants a la protesta de diumenge han convocat també els mitjans per defensar els seus arguments. És dijous, dia 23 de juliol. I la Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres han mort dues joves a Formentera. La moto en què viatjaven ha col·lidit contra un taxi.
Les joves turistes portugueses d'una trentena d'anys han xocat la seva motocicleta contra aquest vehicle. Des de diumenge, 5 persones han mort a les carreteres de les Balears. Totes elles, usuaris vulnerables, anaven a peu, en bicicleta o en moto.
I s'han suspès els dos desallotjaments previstos per avui a dos dels infrahabitatges de l'avinguda Joan Miró de Ciutat. Es tracta dels trasters llogats com si fossin habitatges per un policia local.
L'entitat Estot Desnonaments havia reclamat a la justícia que no s'executassin els llançaments tenint en compte la vulnerabilitat de les persones que hi viuen.
La Conselleria d'Educació impulsarà la construcció d'habitatges a Formentera per allotjar-hi docents.
L'administració els vol ajudar davant les dificultats per trobar un habitatge. La previsió és que l'obra es liciti durant el pròxim curs escolar.
I el govern investigarà la situació dels treballadors a l'aeroport de Palma per les altes temperatures després d'una denúncia presentada pel sindicat USO contra AENA.
L'Institut de Seguretat i Salut Laboral es reunirà avui mateix amb els representants dels sindicats per conèixer els detalls de la queixa i per iniciar les indagacions a Son Sant Joan.
I al Temps de Cultura destacarem la notícia que ens ha trasbalsat aquestes darreres hores. Avui, hora baixa, el tanatori de Sant Valentí de Palma es donarà el darrer comiat al músic Joan Roca, baixista d'Antònia Font, que va morir ahir als 53 anys.
Les mostres de condol han inundat les xarxes, format en contrabaix clàssic i també en jazz, va ser un músic d'una gran versatilitat, inclòs amb molt de projectes. El funeral, com dèiem, serà divendres a Son Sardina, on va néixer l'any 1972.
En els esports, el Mallorca viatja demà a Marbella per jugar dos partits amistosos de pretemporada. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, i ho farà amb els 5 fitxatges que han arribat en aquest mercat d'estiu. Arnau Puigmal, Adrián Fuentes, Zito Lubumbo, Abusou Mauro i Àlex Sala. Es dubta per unes molèsties Justin Kalumba. Afegim que en gimnàstica Nicolau Umir i Marc Naranjo han estat convocats per l'Europeu de Croàcia, mentre que en bàsquet Baba Miller ha entrat per primera vegada a la llista de la selecció absoluta per partits de classificació pel Mundial de 2027.
I pel que fa al temps, avui avisos grocs per altes temperatures a bona part de Mallorca i a les Pitiuses, deixant, de moment, davant dels avisos taronges avui. Per allà, a Eivissa i Formentera, atenció també al vent i la mala mà. Margalida Ribas ens acosta la previsió meteorològica. Bon dia, Margalida.
Bon dia, una jornada més. Continuam sota la influència de la dorsal anticiclònica associada en aquesta massa d'aire càlid a l'espera de canvis en vista al cap de setmana. Avui mínimes sense gaires canvis, tant en el cas de Menorca com també de les Pitiuses, però sí que es ve que a Mallorca, sobretot a punts de l'interior, aquestes han baixat lleugerament. En general no han davallat dels 20 graus en aquesta illa, mentre que en el cas de Menorca la mínima més baixa ha estat de 21 a Cala Galdana, a de 23 a Sant Joan de Labritja, i a Formentera avui no hem davallat dels 25 graus. Al costat oposat, les màximes, avui els valors més elevats es concentraran al llevant de cada una de les illes, amb puntes entre 34 i 40 graus en el cas de Mallorca, mentre que Menorca i les Pitiuses quedaran entorn dels 35 o amb registres superiors, sobretot en el cas d'Eivissa. El cel continuarà amb presència de pols en suspensió, avui amb moltes més estones de sol, sobretot al matí i amb alguns intervals de núvol prims al capvespre cap al sector de les Pitiuses i també sud de Mallorca. Tot plegat en un vent que avui bufarà fluix de component sud i una situació marítima més tranquil·la amb marejol arreu. Hores d'ara, la temperatura és de 26 graus a Ciutadella, 23 a Manacor i 24 a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
Són les 7 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Beny, Toni Sastre i Lluís Hernández de la redacció. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Avui, compareixença davant els mitjans de diverses entitats que integren la plataforma Menys Turisme, Més Vida, l'endemà de l'advertència de la patronal dels empresaris de les Balears, la CAEP s'ha mostrat taxativa. Les illes no poden créixer il·limitadament i apel·len a la gestió del turisme.
En espera del que puguin exposar avui a les 10 i mitja del matí al local de la col·lectiva, a Palma, i només 3 dies abans de la manifestació convocada per la plataforma contra la massificació turística i les seves derivades, la presidenta de la gran patronal, Carmen Planas, ha comparegut davant els mitjans per posicionar-se. En un moment en què el debat sobre el model turístic apuja el to, Carmen Planas ha reconegut que les illes viuen un moment d'una enorme complexitat i la seva recepta és la d'un turisme de qualitat. La presidenta de la CAE va defensar també les mesures que han aplicat les Pitiuses, com la limitació dels vehicles per via portuària o la lluita contra el lloguer turístic impulsades pel Consell.
No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas. O sea, que yo creo que lo que es más importante es que haya una buena gestión del turismo.
Els empresaris asseguren que el govern és el que ha de gestionar aquests fluxos turístics. Tot i això, Planas ha evitat criticar la gestió turística de l'executiu i ha negat que li falti valentia per aplicar mesures. A més, Planas ha assegurat que no es pot criminalitzar el turisme com a únic responsable dels problemes estructurals que pateix l'arxipèlag, és a dir, la dificultat per accedir a un habitatge o la cogestió a les carreteres.
Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece. Antes de concluir que menos turismo significa automáticamente más vida, conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles?
Tot i això, els empresaris defensen el dret a manifestar-se de manera cívica diumenge a Palma.
També han parlat d'aquesta qüestió els partits polítics. Els de l'oposició reclamen un nou model econòmic. Socialistes i Més per Mallorca atribueixen el malestar social a la deixadesa del govern. Són la vicesecretària general del PSIP i la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i l'ecosobiranista Lluís Apesteguía.
Un descontent de la societat de les Illes Balears davant de la gestió dels seus governants i de la seva administració.
Ens sentim interpel·lats per aquesta immensa majoria social que demana un canvi de rumb econòmic a les Illes Balears. Recollim aquesta demanda i animam a la gent a expressar aquesta demanda.
El vicepresident del govern, Antoni Costa, en responsabilitza, però, l'executiu estatal.
Certa ascendència sobre una empresa pública que es diu AENA o una empresa controlada des del sector públic que es diu AENA la deu tenir. Per tant, això de... No, tota la responsabilitat és del govern de Marga Proens i jo no en tinc cap ni una. Home, igual s'hauria de fer una petita reflexió al respecte.
Per cert, que Carmen Planas, la presidenta de la patronal CAEP, considera adequada la detenció de les dues activistes pels actes vandàlics contra la saturació turística a 5 immobiliàries de Santa Maria. En canvi, la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, l'ha qualificada de desproporcionada. Tot això quan han sabut que, finalment, el jutge encarregat del cas els imputa un delicte lleu de danys.
El jutge descarta investigar-les pel delicte de pertinença a grup criminal, tal com indicava l'informe de l'atestat de la Guàrdia Civil. La Benemèrita afirmava que les pintades havien estat intencionades i coordinades i que corresponien a una acció lligada al manifest de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
I més novetats que han conegut aquestes darreres hores. Dia 8 d'agost, Menys Turisme, Més Vida i el Moviment Jove de Solla han organitzat una altra concentració per denunciar la degradació que implica la turistificació d'aquest poble de la Serra de Tramuntana. I ahir també es va presentar una altra plataforma anomenada No Normal Mallorca, que reclama deixar de normalitzar determinades situacions vinculades al creixement il·limitat. Una de les membres és Margalida Ramis, qui durant molts d'anys ha estat portaveu del GOP.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i gairebé 10 minuts. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres ha mort dues joves a Formentera. Un total de 19 persones han mort a les carreteres de les Illes enguany. 5 víctimes mortals s'han registrat en només 72 hores, dues han mort atropellades i tres en accident de moto. Totes elles, per tant, col·lectius vulnerables a la carretera. Aquestes dues darreres, a la Pitiusa Menor, eren dues turistes portugueses que han col·lidit amb aquesta moto que anaven contra un taxi.
Tenien una trentena d'anys, totes dues eren metgesses que just havien acabat la carrera i eren a l'illa de vacances amb altres quatre companyes. Per circumstàncies que es desconeixen i que ara s'estan investigant, el seu vehicle hauria xocat contra un taxi. Una d'elles ja ha mort quan han arribat als serveis d'emergència, l'altra es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Tot i els intents dels serveis sanitaris, no ha pogut fer res per salvar-li la vida i també ha mort, segons explicava el 061. Els fets han tingut lloc a l'altura de la zona de la Síquia. Com a conseqüència d'aquest succés, la carretera que uneix precisament la Sabina en Ses Illetes ha hagut d'estar tallada durant unes quantes hores.
I en un altre accident, a Eivissa, dues dones embarassades han estat atropellades per un vehicle que ha fugit.
Ha passat al centre de Santa Eulària, les dones han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital de Can Misses per romandre en observació. La policia local cerca el conductor que ha fugit sense socórrer les víctimes.
Presó provisional per a l'home acusat d'atropellar mortalment un octogenari a Pollença està acusat de delictes d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident. Podria enfrontar-se a penes de fins a 4 anys de presó.
El jove de 27 anys ha passat avui matí a disposició judicial. Els fets varen ocórrer dilluns quan el conductor va atropellar el ciclista en un avançament i va fugir també del lloc dels fets.
I atenció, s'ha d'anar molt alerta quan rebem determinats missatges perquè la Guàrdia Civil ha detengut a 13 persones d'una organització criminal, algunes d'elles eren a Palma, que es dedicava a cometre estafes bancàries a través, sobretot, d'SMS. De moment s'han identificat 2.000 víctimes, però la investigació continua oberta. El grup havia aconseguit informació i dades bancàries de 500.000 de persones.
S'havien especialitzat a estafar a través de missatges SMS enviats de manera massiva. Es feien passar per entitats bancàries, demanaven dades, feien telefonades a les víctimes per demanar claus i finalitzar operacions. Els detinguts els imputen els delictes d'estafa, de blanqueig de capital i de pertinença a organització criminal.
Són les 7 i 12 minuts. El govern comparteix la finalitat de protegir la salut pública i reduir l'hàbit de fumar que suposa l'enduriment de la llei antitabac. Un enduriment, un nou text que varen conèixer dimarts. Ara bé, posa el focus en una estratègia basada més en la prevenció i la deshabituació que en noves restriccions, tal com marca l'avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres.
Avançar ahir mateix la norma, que encara ha de passar justament pel Congrés dels Diputats, prohibeix fumar en terrasses de bars i també més espais exteriors, com per exemple platges i piscines públiques, concerts a l'aire lliure, entre d'altres. La consellera Manuela García defensa que les polítiques antitabac s'han de centrar sobretot en la prevenció, l'educació sanitària i els programes per deixar de fumar.
Esperemos que vea la luz y nosotros por nuestra parte seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y lo estamos haciendo con medidas de prevención.
Tot això mentre empresaris i restauradors de Mallorca veuen amb preocupació la proposta de prohibir fumar en terrasses de bars i de restaurants. La CAEP i també PIMEM consideren que es tracta d'una mesura, diuen, desproporcionada, que tindrà conseqüències com, per exemple, restar competitivitat al sector turístic. César Amable, de la patronal PIMEM Restauració.
Si no podemos fumar, no podemos ir, pues hay gente que se va a quedar en su casa. Desde la patronal creemos que hay otras formas y por lo menos contárnoslo. Hablarlo, estudiarlo, ver qué otras posibilidades hay.
Unes restriccions que, recordem, també afectaran a les cigarretes electròniques, els vapers, que s'equipararan al tabac convencional. L'associació nofumadores.org recorda que quan es va aprovar la primera llei antitabac de 2011 no es van complir els presagis negatius que anunciaven les patronals. És Raquel Fernández, n'és la presidenta.
Cualquiera que conozca la idiosincrasia española sabe que un español no va a dejar de ir a una terraza, de consumir en una terraza, porque ese es un espacio libre de humo.
Recorden que l'avantprojecte també prohibeix als menors no només la compra, sinó també el consum de productes de tabac i per fumar i qualsevol tipus de publicitat tant en espais físics com virtuals.
I Salut insisteix i recomana als infants menors de 6 anys que no mirin l'eclipsi de 12 d'agost i que el vegin per la televisió, per IB3, per exemple. La conselleria ha presentat el dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest esdeveniment natural. Una exposició insegura, sense ulleres de protecció homologades durant tot el temps d'exposició, pot tenir conseqüències oculars molt greus i irreversibles.
De fet, Salut reforçarà el servei en 160 professionals el dia de l'eclipsi i també els dies posteriors demana que per observar-lo no s'utilitzin en cap cas dispositius casolans, ni radiografies, ni telescopis o prismàtics. Tampoc es fotografiï el moment. La consellera Manuela García recomana tenir cura dels més petits.
Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
L'eclipsi durarà un minut i mig, entre que es tapa i es destapa. Una exposició de només 30 segons sense protecció pot ser incurable i, segons la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, en un primer moment no es noten els efectes.
El riesgo de lesión ocular irreversible es muy importante, muy grave. Son lesiones que no molestan, no duelen y aparecen al cabo de unas horas de la exposición a la radiación solar.
Els símptomes poden aparèixer com una taca fosca al centre de la visió, imatges deformades o colors alterats. També pot provocar ull vermell, cobitja, llagrimeig i visió borrosa. Si apareixen símptomes com aquests, s'ha d'acudir al centre de salut o telefonar a InfoSalut Connecta. La conselleria també ha explicat que hi ha en marxa una campanya d'inspeccions per detectar ulleres no homologades.
I la ministra de Sanitat, Mònica García, es nega a reiniciar la negociació de l'Estatut Marc com demanen les comunitats autònomes. L'argument és que es rompria l'acord al qual ja van arribar amb els sindicats majoritaris.
Les comunitats i la ministra s'han tornat a veure les cares en el si del Consell Interterritorial, però la ministra els ha comunicat que no tornarà a la casella de sortida en el camí negociador de l'Estatut Marc amb el sector sanitari, com volien inicialment els consellers. García creu que suposaria trencar l'acord aconseguit fins ara amb Comissions Obreres, UGT, CESIF i també SACSE, concretament amb el que fa referència a la jubilació parcial. La ministra carrega contra les comunitats.
Con una mano nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Lo volvemos a decir una vez más, son como el perro del hortelano que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones.
Ara bé, el que sí s'han posat d'acord és en continuar negociant un decret per reduir les llistes d'espera. Es tornaran a parlar a partir del mes de setembre.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Ara són les 7 i 18 minuts i destacam que Stop Desnonaments ha informat que s'han suspès els dos desallotjaments previstos per avui dijous a dos infrahabitatges situats a l'avinguda Joan Miró de Palma. Es tracta de dos casos immersos en un dur procediment judicial per evitar treure'n dues famílies, una formada per una persona gran que es recupera d'una malaltia greu i l'altra per migrants que han iniciat el procés de regularització extraordinari amb dos menors al seu càrrec.
La setmana passada Stop Desnonaments Friends va presentar una denúncia penal contra el gran tenidor responsable d'aquests infrahabitatges i el seu administrador únic, que és el policia local de Palma, suspès. A causa d'aquest procés, Rafael Ramis. Stop Desnonaments recorda que l'empresa propietària dels immobles de Joan Miró té pendent multes milionàries amb l'Ajuntament i el govern i que ja hauria d'haver estat embargada. Diu l'Associació de Defensa dels Afectats que la seva estratègia és bloquejar els processos de mediació per poder executar els llançaments en lloc d'oferir habitatges amb cèl·lula d'habitabilitat que actualment no tenen.
L'entitat Stop Desnonaments també ha informat de dos desnonaments, desallotjaments més que han estat suspesos i que estaven previstos per avui. I a Formentera, la Conselleria d'Educació impulsarà la construcció d'habitatges per allotjar-hi docents i posar fi al problema residencial d'aquest sector essencial per a l'illa. S'espera que l'obra es liciti durant el pròxim curs i que estigui enllestida a mitjà termini. Elena Trinidad.
La Conselleria d'Educació impulsarà la construcció de 40 estudis en un solar situat als Pujols per facilitar l'arribada d'interins o professors que cobreixen baixes o places de difícil cobertura. El Consell de Formentera cedirà el terreny, segons explica el seu president, Òscar Portas.
El següent ja serà en el pla del Consell Insular de Formentera, on es formalitzarà la cessió del terreny per la Conselleria d'Educació.
El Consell de Formentera reservarà algunes places de l'edifici per donar resposta a necessitats pròpies de la institució. La Conselleria d'Educació espera licitar l'obra durant el pròxim curs escolar i la solució habitacional estarà enllestida a mig termini. Mentrestant, es donen altres respostes, com aquesta que explica el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Que, per exemple, a l'inici de curs, recordeu que l'alberg és el posam a disposició del govern de les Illes Balears per tots els docents interins que no tinguin encara habitatge.
Amb dues institucions han signat avui un conveni per crear una comissió de feina mixta per fer front a un problema que afecta greument al sector de l'educació de l'illa, segons explica el director del Mestre Lluís Andreu, Santi Ramírez.
Hi ha hagut algun cas que ha vingut i no s'ha adaptat i se n'ha tornat a deixar la plaça, inclús ens ha passat algun cas, o gent que és això, que veu que la forma de viure és complicada i al final també opta per no tornar.
L'objectiu de la comunitat és estabilitzar la plantilla perquè l'educació a l'illa tingui la màxima qualitat.
I tot això quan el PSOE i Sumar han pactat prorrogar 2 anys els lloguers que finalitzin abans del 30 de juny del 2028. Se'n podran beneficiar prop de 4 milions de persones i s'inclourà així en el decret llei que també preveu mesures antidesnonaments. Són les 7:22. Fa uns dies vos explicàvem aquesta denúncia i ara l'investigarà el govern. Es tracta de la que van fer els treballadors de l'aeroport de Palma per les altes temperatures. Ho ha dit el sindicat USO i protesta contra l'acció d'AENA. L'IBASAL, l'Institut Balear de Seguretat i Salut en el Treball, es reunirà avui amb els representants sindicals per conèixer quins són els detalls d'aquesta queixa i iniciar així les investigacions a Son Sant Joan.
Així és, perquè a través d'un comunicat l'executiu també reclama la reobertura de la cantina de l'aeroport com espai de refrigeració pels empleats durant els episodis de molta calor. L'IBASAL ja hi ha fet visites preventives i manté contactes amb AENA i el sindicat per garantir unes condicions laborals segures.
I la vaga dels treballadors del metall, convocada a partir de dilluns i fins dijous, continua vigent. La consellera de Treball, Catalina Cabré, es va reunir ahir amb el comitè de vaga, però la reunió no va donar els fruits esperats. Tot el contrari, els sindicats han sortit més enfadats de quan hi han entrat.
Els representants sindicals pensaven que els havien convocat perquè la conselleria fes de mediadora en el conflicte laboral, però la sorpresa, segons ha explicat el responsable del metall d'UGT, Roberto Serrano, és que aquesta trobada, aquesta reunió, era per imposar uns serveis mínims als quals aquest sector no està obligat.
Igual han hecho nuestra sorpresa cuando lo que hemos llegado allí es para que nos lean la cartilla, diciendo que estamos obligados, ¿vale?, a cumplir con unos servicios mínimos cuando nuestro sector, que es el metal, ¿vale?, no tiene servicios esenciales. Los únicos servicios esenciales son los que nos comunicó la semana pasada el director, en este caso de industria, que es el salvamento de los ascensores.
I els treballadors del Servei de Neteja de Sant Antoni han convocat una vaga indefinida a partir del 10 d'agost. L'aturada, convocada per Comissions Obreres, afectarà tota la plantilla de la concessionària, la UT Portmany. Reclamen diverses millores salarials, el pagament puntual de les nòmines i la renovació de la flota de vehicles, que consideren deficient i diuen que suposa un risc per a la seguretat.
I també demanen l'aplicació de protocols efectius en casos d'assetjament laboral i també avenços en la igualtat i la conciliació. L'Ajuntament de Sant Antoni ha anunciat que durarà el pròxim ple municipal l'actualització dels preus dels plecs de la contracta de 2025-2026, que inclou la revisió de les retribucions salarials dels treballadors. Les pujades seran en consonància a l'increment de les retribucions de la funció pública, fixada en un 2,5% pel període 2024-25 i un altre 2,5% per 2025-2026. L'actual contracte del Servei de Recollida de Fens finalitza el pròxim any.
I més de 20.000 persones han reclamat que el Parlament aprovi un complement autonòmic per als pensionistes que rebin menys del salari mínim interprofessional.
Aquesta és una iniciativa legislativa popular liderada per la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques, que ha rebut el triple dels suports que necessitava per poder tramitar-se. El representant de la comissió promotora, Pep Juárez, trasllada ara als dirigents polítics la responsabilitat, diu, d'estar a l'altura d'aquest repte.
La ciutadania ha donat una resposta molt clara i ara del que es tracta és que el Parlament de les Illes Balears estigui a l'alçada de les circumstàncies i posi per davant de les seues prioritats el benestar de la gent en general, però sobretot dels col·lectius més desfavorits.
I encara en clau turística, la sortida de Cuba de Malià, Iberostar i Barcelona, segons Tolodea, degà de la Facultat de Turisme de la UIB, un cop fort per a les empreses hoteleres mallorquines, ja que romp una aposta de futur. També creu, però, que no és un tancament definitiu. Diu que és un possible canvi, que en un possible canvi de règim a Cuba es podria tornar a produir una entrada dels hotelers.
A curt termini és impossible, perquè la raó que ha provocat que les companyies mallorquines se n'anassin és la mateixa que impedeix que les companyies nord-americanes vulguin operar aquests hotels. És a dir, les companyies nord-americanes, ara mateix, amb les sancions que estan damunt la taula, és impossible que vulguin optar a operar aquests hotels. Aleshores, a curt termini és impossible. Si hi hagués un canvi de règim, aleshores, un canvi de règim tot pot succeir.
I el Consell d'Eivissa ha valorat la bona marxa del trasllat de residus a Mallorca i confia arribar a partir d'aquesta setmana al ritme previst de 750 tones setmanals cap a Sant Reus.
I en aquesta primera setmana s'han enviat a Mallorca unes 550 tones de residus a un ritme, diuen, d'entre 5 i 6 camions diàriament, el que ha permès enviar unes 150 tones per expedició. Dimarts es van embarcar 7 plataformes al ferri a l'Andalus, express de Baleària, per primera vegada amb el que es podria arribar al ritme previst de 750 tones setmanals cap a la planta incineradora de Son Reus, a Mallorca. Ignacio Andrés és el conseller insular de Medi Ambient.
Per tant, bueno, anem poc a poc duent la mitja que varen dir des dels principis de planificació que tindrien, que serien uns 7 camions diaris, que al final, si calculem unes 25 tones per camió, estan parlant de 150 tones diàries, que anirem unes 750 tones. Més, això aniria variant, ja ho vàrem dir, que era un plan pilot, que aniríem variant, que aniríem tenint els problemes, com ja vaig recalcar el primer dia, que vàrem tenir un problema bastant important en el seu barco que va sortir més tard.
I ara, quan són les 7 i 27 minuts, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que avui està centrada en el turisme i el sector empresarial.
Última hora titula que la patronal CAEP creu que ja no es pot créixer sense límits a les Illes. La imatge de portades per al conductor detingut per atropellar mortalment a un ciclista i apoyant-se. Diari de Mallorca també es fa ressò de les paraules dels empresaris de les Balears i exigeixen una millor gestió pública contra la saturació turística. La foto recull l'exigència dels jubilats de les Illes davant el Parlament Balear, exigint a la cambra un complement per les pensions inferiors al salari mínim. Els digitals, Mallorca Diario, destaca el manifest de la CAEP, que assegura que les dificultats per viure dels residents de les Illes no poden atribuir-se exclusivament a la saturació turística. L'Ara Balears, per la seva banda, parla de la protesta d'unes 200 persones per la suspensió del sopar a la la llesca a la plaça de Cort per part de l'Ajuntament de Palma. A Eivissa, el periòdico apunta que Formentera comptarà amb 40 pisos per als 200 desplaçats fins a la illa, mentre que el diari també titula amb l'illa petita de les Pitiuses, però, en aquest cas, per la mort de dos turistes que anaven en moto i col·lisionaren amb un taxi. I el Menorca, per part seva, es fa ressò de la inviabilitat de convertir en zona de vianants Esborna Ciutadella.
I la premsa estatal avui posa la vista en la plana política.
El País titula que PP i Vox duen per primera vegada la prioritat nacional dins els pressupostos de la Generalitat Valenciana, aprovats ahir. El Mundo, en canvi, destaca la imatge del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui promet una reconstrucció nacional i reformes estructurals de cara a les pròximes eleccions generals. ABC, per la seva banda, es fa ressò també amb la seva foto de portada de les declaracions del líder del PP de fer anar a fons la corrupció de l'executiu de Pedro Sánchez, i La Vanguardia destaca que la Comissió Europea avisa els tribunals espanyols que han d'acatar l'amnistia per als independentistes catalans.
I de varietat de temes, per tant, avui a les portades estatals, des de la prioritat nacional fins a la corrupció, passant també per altres qüestions com la Comissió Europea i l'amnistia. Així arribem a les 7:30. I ara resumim els principals titulars d'aquest dijous, just uns dies abans de la manifestació de diumenge contra el model turístic. La patronal CAEP admet que no es pot créixer il·limitadament.
Els empresaris reclamen que gestionin els fluxos turístics. Per la seva presidenta, Carmen Planas, també es mostra crítica amb el moviment antiturístic i manifesta que gran part de la població viu de manera directa o indirecta del turisme.
Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece.
La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres han mort dues joves a Formentera. La moto en què viatjaven ha col·lidit contra un taxi.
Les joves turistes portugueses d'una trentena d'anys han xocat en la seva motocicleta contra un taxi. Des de diumenge, 5 persones han mort a les carreteres de Balears, totes elles usuaris vulnerables, és a dir, anaven a peu, en bicicleta o en moto.
I s'han suspès els dos desallotjaments previstos per avui a dos dels infrahabitatges de l'Avinguda Joan Miró de Ciutat. Es tracta dels trastells llogats ja des de fa temps com si fossin habitatges per un policia local.
L'entitat Estat Desnonaments havia reclamat a la justícia que no s'executassin els llançaments tenint en compte la vulnerabilitat de les persones que hi viuen.
I parlant encara d'habitatge, la Conselleria d'Educació ha anunciat que construirà habitatges a Formentera per allotjar-hi 200.
L'administració els vol ajudar davant les dificultats per trobar un habitatge. La previsió és que l'obra es liciti durant el pròxim curs escolar.
El govern investigarà la situació dels treballadors de l'aeroport de Palma per les altes temperatures després d'una denúncia presentada pel sindicat USO contra AENA.
L'Institut de Seguretat i Salut Laboral es reunirà avui amb els representants sindicals per conèixer els detalls de la queixa i per iniciar les indagacions a Son Sant Joan.
I evoluciona favorablement, tot i que encara no està estabilitzat, l'incendi forestal a la Serra Nord de Guadalajara, que ja ha calcinat 32.000 hectàrees, el més greu de la història de Castella-La Manxa.
Aquest any les flames han arrasat més de 100.000 hectàrees en 22 grans incendis. Segons dades del Ministeri, el president del govern, Pedro Sánchez, torna a fer una crida a les forces polítiques per fer un gran pacte contra l'emergència climàtica.
I ara... Más de 100.000 hectàrees calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
I al Temps de Cultura parlarem de l'assumpte que ens ha commocionat aquestes darreres hores, i és que avui hora baixa el tanatori de Sant Valentí de Palma es donarà el darrer comiat al músic Joan Roca. El baixista d'Antònia Font va morir ahir als 53 anys.
I les mostres de condol han inundat les xarxes. Format en contrabaix clàssic i en jazz, va ser un músic de gran versatilitat, com dèiem, reconegut especialment per ser el baixista d'Antònia Font. El funeral serà divendres a Son Sardina, on va néixer l'any 1972.
I ara connectam amb la Direcció General de Trànsit, perquè sembla que en aquestes hores tenim més embossos, més retencions d'allò que és habitual. Clàudia Zabala, bon dia.
Sí, muy buenos días. En estos momentos se encontrarán retenciones en vía de cintura en sentido András desde el Estadio Balear hasta las oficinas de Son Hugo y desde Son Rapiña hasta el túnel de Génova. En la autopista de Inca en sentido Palma tenemos circulación lenta desde Son Cladera hasta el enlace con la vía de cintura. En el resto de carretera la circulación es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
Moltes gràcies, Clàudia. Especialment haureu de tenir paciència amb aquests embosses que van des de Son Rapinya cap al túnel de Gènova, retencions que no són habituals de manera tan intensa en aquestes hores. I pel que fa al temps, avui hi ha avisos grocs per altes temperatures a bona part de Mallorca i també a les Pitiuses. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és una jornada més immersos dins aquesta massa d'aire càlid responsable de les temperatures elevades, això sí, a l'espera de canvis en vista al cap de setmana. Avui les mínimes no han canviat gaire, sobretot en el cas de Menorca i també de les Pitiuses, però sí que es veu que a punts de l'interior de Mallorca aquestes han baixat lleugerament. En termes generals, però, no han davallat dels 20 graus amb valors de nit tòrrides, sobretot al litoral. A l'altra banda, les màximes avui s'espera una redistribució dels valors entre les zones de llevant i ponent de cada una de les illes. Els valors més elevats es preveu que es registrin a punts de l'interior i de cap al llevant. En el cas de Mallorca, els valors giraran entre els 37 i puntualment 40 graus, mentre que a Menorca i a les Pitiuses quedaran en torn dels 35 i per damunt d'aquests, sobretot en el cas de l'illa d'Eivissa. Pel que fa a l'estat del cel, avui més estones de sol durant el matí amb alguns intervals de núvols prims cap al capvespre al sector de les Pitiuses i sud de Mallorca. Això sí, una jornada més marcada per la presència de la pols en suspensió. Aquesta es preveu que retiri cap a diumenge. Tot això acompanyat d'un vent fluix de component sud, amb especial atenció cap al capvespre al sector de les Pitiuses, on tenim avisos actius per valors entre 40 i 90 km hora pel que fa a les ratxes de vent, amb una situació marítima més tranquil·la arreu de les illes. Hores d'ara, la temperatura és de 24 graus a Es Mercadal, 22 a Binissalem i 25 tant a Eivissa com també a l'estació d'Escamarí a Formentera.
Informatiu Matí. Esports.
I en els esports, nou moviment al mercat del Mallorca amb l'arribada d'Àlex Sala. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, Àlex Sala és el nou reforç del Mallorca. El migcampista català arriba cedit per Lecce italià fins a final de temporada amb opció de compra. Coneix bé la segona divisió després del seu pas pel Córdoba, on va destacar amb 5 gols i 6 assistències. S'ha definit com un jugador ambiciós i amb moltes ganes d'ajudar l'equip.
Al final, trabajador, sé dónde vengo y muy trabajador y nada, como jugador pues un mediocentro ofensivo con buen disparo, con buen desplazamiento y bueno, siempre dispuesto a ayudar al equipo.
Sala ja s'ha entrenat a Son Bibiloni amb els seus nous companys i el van rebre amb el tradicional passadís de benvinguda a la seva primera sessió com a mallorquinista.
La verdad que muy bien, muy cómodo. He visto que es un vestuario muy cercano y me han ayudado muy bien desde el primer día y nada, poquito a poco adaptándome. Sí, bueno, coincidí con Adri Fuentes un mes y bueno, los conocí a todos pero con él sí que tuve un poco más de relación.
L'única absència de l'entrenament d'ahir va ser la de Justin Kalumba, que continua recuperant-se d'unes molèsties. El Mallorca, però, encara no dona per tancada la plantilla. El club continua cercant un porter, amb Arnau Tenas com a principal opció, i també està pendent de la possible sortida de Samu Costa. Els de Luis García viatjaran demà cap a Marbella per continua la pretemporada. Dissabte disputaran el segon amistós de l'estiu contra l'Alfa T Saudita a les 7 de l'hora baixa en un partit que es podrà seguir en directe per IB3 Televisió. I encara en clau mallorquinista, Toni Amor ha valorat l'actualitat del club després de tornar del Mundial, on ha arribat als vuitens de final com a segon entrenador de la selecció de Mèxic, dirigida per Javier Aguirre. L'ex segon tècnic del Mallorca també ha parlat als micròfons d'IB3 sobre el mercat de fitxatges de l'equip vermell. Amor considera prioritari mantenir el bloc de jugadors que ha consolidat l'equip a primera divisió i assegura que, a hores d'ara, la plantilla està força equilibrada.
Del equipo de Vicente Moreno al que subió era casi el 80-90% la plantilla que ascendió. Entonces ahora yo creo que tienen que hacer más o menos lo mismo. Por lo que veo, creo que Antonio se queda, creo que se queda Martín, se queda Sergi, se queda Manu, Pablo Torre también se va a quedar, Jan Virgili parece que quieren que se quede también, han podido traer de vuelta al Lumbo. Es verdad que se ha ido Muri, se ha ido Samu. Al final, Toni Dato también creo que se va a quedar. Entonces, yo creo que va a quedar una plantilla bastante, bastante equilibrada.
D'altra banda, l'Atlètic Balears femení ha iniciat la pretemporada amb la vista posada en el retorn a la segona divisió. L'equip de Miqui Mayans ja prepara el nou curs a segona federació amb l'objectiu de competir per l'ascens.
I el que han fet és això, intentar renovar jugadores que havien participat més en aquesta segona volta. Els fitxatges que han fet crec que són de perfil que ens ajuden a completar el que nosaltres tenim com a idea de joc. Per tant, jo crec que és un equip que de moment s'assembla com vàrem acabar la segona volta de l'any passat, però que evidentment estem en construcció.
D'altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal recupera Carlos Gómez. El jugador torna al club després de 3 temporades cedit a l'Alzira, el Valdepeñas i el Córdoba i assignat per a les dues pròximes temporades. El jugador assegura que torna amb més experiència i moltes ganes de fer-se un lloc a la plantilla.
Pues a ver, yo creo que la verdad que este año he tenido minutos y creo que lo he hecho bien, ¿sabes? Y a ver, yo no es que me lo esperara, pero creo que he hecho buena temporada y eso y yo me imaginaba que me iban a dar la oportunidad. Uh-huh. Pero claro, al fin y al cabo, un equipo como el Palma pues requiere el nivel máximo.
Bones notícies per al bàsquet balear. El mallorquí Baba Miller ha rebut la seva primera convocatòria amb la selecció espanyola absoluta per disputar els partits de classificació per al Mundial del 2027 davant Portugal i Grècia. El jugador de 22 anys podria debutar en l'absoluta després de ser escollit enguany al draft de la NBA pels Clippers de Los Angeles. A més, el palmer Palma continua reforçant la plantilla amb el fitxatge de l'alè suec David Jolinder, de 24 anys, procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units. I acabam amb dos apunts. Nicolau Mir, del Club Chelsea, i el júnior Marc Naranjo, del Club Gimnàstic Palma, han estat convocats per a l'Europeu de Gimnàstica Artística del mes que ve a Croàcia. Mir, recentment subcampió als campionats d'Espanya a Guadalajara, serà un dels líders de l'equip espanyol que aspira a disputar la final. Aquest campionat europeu és classificatori pel Mundial i, a la vegada, clau per a la classificació olímpica. I al Tour de França, el belga Jasper Philipsen, de l'Alpecin, es va imposar ahir a la 17a etapa del Tour de França. A la classificació general, Tadej Pogacar continua líder amb més de 4 minuts d'avantatge sobre Remco Evenepoel.
Gràcies, Gavi. Així arribam a les 7:40. Ara feim una petita pausa i tot d'una actualitzar amb l'estat dels incendis que cremen a la península Ibèrica.
El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. I que també ho ha... Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat. Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Ara són les 7:42, falten per tant 18 minuts per arribar a les 8 del matí i vos explicam que evoluciona favorablement, tot i que encara no està del tot estabilitzat, l'incendi forestal a la Serra Nord de Guadalajara, que ja ha calcinat 32.000 hectàrees, és el més greu de la història de Castella i la Manxa. Tot i això, quan hem sabut que durant aquest any les flames han arrasat més de 100.000 hectàrees, amb un total de 22 grans incendis registrats, segons dades provisionals del Ministeri de Transició Ecològica.
Els equips d'emergències treballen també en l'extinció d'altres focs declarats en punts crítics com l'Aragó, Huelva, Segòvia i Àvila, que han obligat a desallotjar centenars de persones. Tot això mentre el president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a les forces polítiques per unir-se a un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica.
Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
I la Generalitat Valenciana es converteix en el primer govern autonòmic que incorpora el concepte prioritat nacional a la llei de pressupostos.
El PP i Vox han aprovat els comptes que incorporen per primera vegada aquest principi popularitzat pels d'Abascal, concepte que estableix que els ciutadans espanyols tenen preferència per accedir a l'habitatge i a les ajudes socials. El president de la Generalitat Valenciana, Pérez Llorca, nega que suposa una distinció segons el color de la pell.
Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría. Aquí se ha puesto en énfasis y en valor darle esa prioridad a aquellas personas que llevan más tiempo censadas en un municipio.
I la líder del Partit Socialista al País Valencià, Diana Morant, ha confirmat que l'executiu espanyol recorrerà contra els pressupostos del Tribunal Constitucional quan comprovi que s'inclou el concepte de prioritat nacional.
Tenemos un gobierno que no se merece a esta sociedad valenciana que es solidaria, que es inclusiva, no se lo merece. Hemos visto convertido el apartheid en una ley, en la ley de presupuestos.
I el Congrés dels Diputats debat avui el projecte de llei que permetrà condonar al voltant de 83.000 milions d'euros del deute acumulat per les comunitats autònomes.
El projecte de llei pactat entre l'executiu central i Esquerra Republicana pretén corregir l'excés de deute de les administracions autonòmiques durant la crisi financera.
Tot això quan la Comissió Europea pren nota de la denúncia presentada per l'expresident de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, contra Espanya per no aplicar de manera immediata la llei d'amnistia.
La defensa de Puigdemont acusa Espanya d'incomplir el dret europeu per la negativa del Tribunal de Comptes d'aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A més de l'expresident català, també han presentat la demanda els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
I tot això quan la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reafirmat que desconeixia la suposada trama del cas Leire. Narbona ha comparegut en la comissió d'investigació del Senat del cas Coldo, durant la qual ha reconegut haver tingut una relació de caràcter professional amb Díez des del 2017, però ha negat que tinguessin una amistat.
Narbona ha insistit que després d'intercanviar missatges amb l'exmilitant en què li oferia informació, la va derivar al secretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, però ha negat tenir constància de les reunions que els dos suposadament haurien tingut a Ferraz.
I també de la crònica política, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reactivat el compte enrere per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa.
Perquè considera que el dirigent socialista mereix un càstig electoral perquè és una desgràcia, ha dit pel País. El líder del PP assegura que la legislatura no dona més de si després dels casos, ha dit, de corrupció que afecten l'executiu i també al Partit Socialista.
El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
I de la crònica internacional, els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord històric de cooperació nuclear que permetria a Riad enriquir urani.
L'acord es produeix en un context de tensió amb l'Iran, rival de l'Aràbia Saudita a l'Orient Mitjà i enmig dels esforços de Washington per limitar les capacitats nuclears de Teheran, que nega que cerqui desenvolupar armes nuclears. Segons el Departament d'Energia Americà, l'entesa permetrà ampliar les exportacions de tecnologia nuclear nord-americana, crear llocs de feina ben remunerats als Estats Units i un creixement econòmic a llarg termini.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I quan són les 7:47 minuts, tornem a les Illes perquè desenes de persones han protestat a nit passada davant de Cort per la suspensió del sopar a la Llesca, després que l'Ajuntament de Palma no permetés que hi parassin taula. Malgrat això, han sopat, sense taules ni cadires, a l'esplanada del costat de l'Olivera que presideix la cèntrica plaça.
Tot perquè els organitzadors critiquen que el permís sol·licitat al mes de maig els hagi estat denegat verbalment dos dies abans de l'acte. Creuen que no és un cas aïllat a ciutat, confirmen que Cort els va proposar anar a altres places, com per exemple la de Quadrado, és Júlia de l'organització.
Nosaltres el que volen reivindicar són els espais que ja no podem ocupar, no? És entendre que aquest model turístic el que està fent és ocupar, gentrificar una part, sobretot, que és la part del centre de Palma, no? Que ja no ens sentim nostre i tenim ganes de tornar-nos a sentir nostre.
Una convocatòria que es va fer aquest mateix dimecres a mateix hora baixa a través de xarxes, concentració per denunciar les traves, diuen, de les iniciatives populars per gaudir dels espais públics turistificats.
Sopa un pan pambali aquí a les nostres places de Palma i reivindicar que les places són de les persones i no de l'Ajuntament.
Estem ocupant la plaça, no?, perquè dimecres a la Llesca, avui l'Ajuntament no ens ha donat permís, però hem vingut igualment perquè el carrer seran sempre nostres.
I hores abans, la portaveu de l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, va justificar la negativa. Assegura que a la plaça de Cort ja s'han fet enguany mateix prop de 90 actes i està massa saturat.
En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, y por tanto considerábamos que era mejor buscar una alternativa.
I a Eivissa, la platja de Punta d'en Xinxó ja ha reobert el bany, ho ha fet 8 dies després que hi hagués un vessament d'aigües fecals. S'ha canviat la canonada rompuda. Salvam Sabadia denuncia que la platja del costat, Punta d'Espinat, on les analítiques van donar positiu en fecals, no s'hagi tancat cap dia. Elena Gregori.
La canonada rompuda de Punta Xinxó i que va fer vessar aigües fecals ja s'ha reparat. Felicia Bocú és regidora de platges de Sant Josep.
Somos conscientes desde el Ayuntamiento de la problemática que viene hace muchísimos años, más de 40 años, de unas conexiones que no han sido mantenidas, no ha habido un mantenimiento ni preventivo, solamente correctivo, que lo tenemos que hacer ahora. Se trabaja con materiales que son antiguos, peligrosos, amianto.
Salvem Sabadia denuncia que fa 8 dies no es tanqués la platja ubicada a pocs metres de Punta Xinxó, la de Punta Pinet. Leusinger es portaveu.
E. coli estaba dentro de los parámetros, estaba bien, pero los enterococos intestinales estaban por encima de los valores permitidos. Por lo tanto, el miércoles pasado a las 12:30, el agua de Playa Pinet no estaba apto para el baño y, sin embargo, había muchísima gente bañándose.
El consistori defensa que no hi va haver contaminació fecal.
Playa Pinet no, porque las analíticas eran negativas desde el primer día.
Per evitar nous episodis, els activistes demanen prioritzar la reforma de la xarxa de sanejament de Cala de Bou.
Seguimos pidiendo la reforma integral de la red de saneamiento, que está totalmente obsoleta, y recordar que el saneamiento de agua es un asunto de interés general.
També sol·liciten als establiments prendre mesures perquè els turistes no llencin residus als inodors i saturin encara més la xarxa.
I això mentre a Eivissa una incidència en el sistema de climatització ha fet tancar la piscina municipal d'Es Viver. L'Ajuntament ha decidit tancar aquest equipament esportiu fins dilluns. L'avaria en el sistema de condicionament ha fet que tant l'aigua de la piscina com l'aire de les instal·lacions experimentassin unes temperatures molt elevades. I a Menorca, l'AEO ha celebrat aquest dimecres el centenari de la concessió del títol de ciutat. L'Ajuntament commemora l'efemèride amb un acte que posa la mirada en un dels grans motors de la transformació del municipi, el seu teixit empresarial. Entre les empreses homenatjades hi ha l'empresa de calçat Pons Quintana, Magdalena Pons Quintana, és copropietària.
Tinc 73 anys de fàbrica aquí a Ló, va començar aquí a San Diego, després va ser aquí al carrer d'Esforn i ara és allà on som. I bueno, molt content de participar i d'aquest homenatge que fan perquè se dona ànims a continuar perquè tots són tant de problemes i tantes coses que tenim el dia a dia, però que aquestes coses es reconeixen i creiem que està molt bé.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara, quan falten 8 minuts per les 8 del matí, parlam dels fets que ens han commocionat a tots, perquè avui, hora baixa, al tanatori de Sant Valentí de Palma es donarà el darrer comiat al músic Joan Roca, baixista d'Antoni Font, entre molts altres grups, moltes altres bandes, que va morir ahir als 53 anys.
El meu desert
Les mostres de condol han inundat les xarxes, format en contrabaix clàssic i jazz. Va ser un músic molt versàtil, mai va tenir un no per una col·laboració, per una contribució, i va ser part de nombrosos projectes. Aquesta generositat ha fet que molta de gent hagi lamentat la seva mort.
Des de la presidenta del govern o la del Parlament espanyol, però també tota persona relacionada amb la música ho han fet. A hora baixa, les xarxes anaven completament plenes de fotografies d'ell i de missatges de condol. Cal recordar que Roca va estar en Geomètrica al Sardany, també en Dinamo, molt abans amb Herbes Dolces o amb Ujas Quartet. També va fer feina en l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, el contrabaix, però el seu nom quedarà sempre, i per damunt tot, lligat a Antònia Font.
Som a Rússia i tot en sa veritat d'una rasta insuperable.
Amb l'àlbum que duia el nom d'aquesta cançó, precisament, a Rússia, es va incorporar al grup, va ser l'any 2000, substituint el baixista Pere Estarelles, el primer de la banda. El disc sortia el 2001, aquesta Rússia. Aquell relleu al baix acabaria convertint-lo en una peça clau de l'engranatge d'Antònia Font. Quan el 2013 el grup anunciava la seva retirada, ell va seguir posant l'energia en un projecte més personal, amb Geomètrica al Sardany. Projecte consentiu de jazz contemporani amb una complicitat enorme amb els seus companys. Ho explicava d'aquesta manera el programa Mediterràdio d'IB3 Ràdio amb Joan Trias.
Com una ànima grupal, no? Mm. És com aquests peixos que són 20.000 peixos i tots se mouen cap amb el costat. Pues mira, nosaltres mos passa en tres persones. Però que, bueno, que tres músics que vagin a una és molt complicat, i menys en aquest moment de sa vida on tot és tan complicat i fer música és tan complicat, sí. No?
I com sentiu amb aquesta música que sona de fons, demostrant sobretot el seu virtuosisme com a músic. Els seus companys destaquen la seva generositat i energia úniques. Són Jaume Roselló, de Geomètrica al Sardany, precisament, i Fede Fossati, de Dinamo. Dèiem precisament tots dos que el que més recordàvem d'ell era això, aquesta generositat, aquesta facilitat per fer les coses senzilles a la música. En tot cas, l'any 2021, Antònia Font anunciava el seu retorn als escenaris.
Aixec la mà com un llençol d'arenes blanques i cians i raps d'esforces ondulants de tots els ocells.
I ell reprenia aquesta carrera estel·lar en senzillesa, com sempre. Sempre deia que si feia música o que si fem música feia feliç algú, ja es donava per satisfet. Fa un mesos li detectaren un càncer i la matinada de dimarts va morir. Tothom destaca el buit enorme que deixa en tots els àmbits aquest músic tan discret com imprescindible.
Ballaste son el ritme de sa música.
I del funeral serà divendres a Son Sardina, on va néixer l'any 1972. Aquest dissabte, el grup, Antònia Font, havia d'actuar al Mova Fest, al Puig de Consolació de Sant Joan, un concert que de moment no s'ha anunciat encara si se suspèn.
Paisaje lindo tiene Mallorca.
I Josep Ramon Cerdà torna amb un èxit més de Vall del Braç de Barcelona. La setmana passada es va interpretar a la Sala Beckett la seva obra La segona línia, un conte que, sense denunciar explícitament, fa un tràgic retrat de la societat mallorquina actual. Allà, a la Beckett, es va fer una lectura dramatitzada amb un repartiment d'excepció, amb Alba Brunet, Miquel Gelabert, David Mercè i Cisco Segura. La direcció va córrer a càrrec, ni més ni manco, que de Sergi Belbel. No en va, el text va rebre el Premi Àngel Guimerà 2026.
Ara la feina, però, és intentar o aconseguir muntar-la i girar-la a damunt dels escenaris també de les Balears i de tota terra d'àmbit de parla catalana. En això dedica ara els seus esforços el que va ser també director, recordeu, del Teatre Principal, que explicava als micròfons d'IB3 Ràdio, que no ha tingut pràcticament temps per poder organitzar-ho, de digerir la publicació, després aquest guardó, el Premi Àngel Guimerà d'enguany, del 2026, i després aquesta representació a la Sala Beckett en la col·laboració de del Teatre Principal de Palma. És per això que ara cerca arribar un poc més enfora.
Per al moment d'estès encara no té producció. Jo, el que estic cercant és ara, això, la manera de poder aixecar-lo i espero que pugui ser en col·laboració d'entitats catalanes o de companyies catalanes, també. L'ideal seria que fos una coproducció entre Catalunya i Balears, ja que s'obre, parla de Mallorca, però s'obre el premi gros, és el premi més important de Catalunya, Sant Joan Guimarà.
De fet, ell té molta experiència en tot això, perquè precisament en la seva etapa com a director del Principal és quan més col·laboracions va haver-hi i més coproduccions en companyies de Barcelona, de la Comunitat Valenciana. Un canvi que ell situa després de la crisi i gràcies a iniciatives, per exemple, més petites, com el Teatre de Barra o el Microteatre, que en aquell moment de crisi varen retornar la interpretació al carrer, al tu a tu.
Lo normal, un país normal, és que el teatre que se vegi sigui teatre contemporani i fes per autors del país. Això és el que passa a Londres i és el que passa a París. Hi ha alguns clàssics, i evidentment, perquè també s'ha rememorar i recuperar la tradició, però el gruix del teatre que se representa a un país sol és el teatre que s'escriu en aquell moment. Aquí a Mallorca no passava fins a l'any, a partir de l'any 2012 o 2013.
Ara, després d'aquesta voràgina d'esdeveniments que dèiem, d'aquesta publicació, del guardó, de la representació, després de tot això és quan cerca, precisament, començar a representar-la tal com toca, no només una lectura dramatitzada, sinó a damunt l'obra de teatre amb els personatges tal com tocarien-se. En tot cas, la segona línia retrata Calvià, a l'hivern, dos homes, un inversor estranger arruïnat i un cambrer de tota la vida, es veuen sorpresos per una tempesta ferotge i s'arraconen a dins un enigmàtic hotel on hi ha molta més gent. L'atmosfera opressiva d'aquest edifici, que sembla guardar la memòria del passat, fa aflorar els seus dimonis més íntims. Per tant, estau pendents, que segur que en breu la veureu a les cartelleres dels teatres.
Ai, 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 que bonita y hermosa mi tierra, cual divino tesoro yo a ella la añoro, dejándole mi corazón, dejándole mi corazón.
IB3 Ràdio.